a Ràdio Estel.
Són les 8 del matí, molt bon dia Catalunya, molt bon dia també Andorra, d'aquest divendres 16 d'abril del 2021. Avui és dia de Santa Engràcia. A més, celebrem que Joseph Ratzinger, un dia com avui, és a dir, Benet XVI, el papa emèrit, fa ni més ni menys que 94 anys. I el pensament del dia ens el porta avui la coach personal, Cristina Lujas.
M'agradaria dedicar aquest espai a parlar de la creativitat. Què vol dir crear? Podem crear una cosa a partir d'una altra, com quan, per exemple, obrim la nevera i ens preparem el dinar amb els sobrants del dia anterior. O podem crear del no-res, com quan estrenem una llibreta i omplim les pàgines en blanc amb una història, una poesia o amb una reflexió personal. Sigui com sigui, estem fent que una cosa que fins ara no existia, existeixi. Però per a mi, hi ha una altra opció, i aquesta és la meva favorita. Quan allò que mai havies imaginat acaba passant. I aquesta és, des del meu punt de vista, l'autèntica màgia del significat de crear. Quantes vegades som nosaltres els que ens posem límits a l'hora d'imaginar? La prova és que la majoria de les persones, quan volen fer-ho, han de tancar els ulls. És com si per entrar en contacte amb els nostres desitjos més profuns haguéssim de desconnectar de fora, del món en el que vivim. Perquè només si deixem de parlar per escoltar-nos, podrem descobrir qui som, què ens commou. Sort que la vida és generosa i, a vegades, crea les nostres vides allò que mai ens haguéssim atrevit a crear a la nostra ment. T'atreveixes a anar més enllà? T'invito a que creïs.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
Passant 2 minuts de les 8 del matí, això és a primera hora, programa 589. Mirin, la pròrroga de la suspensió dels desnonaments de les persones més vulnerables, decretada pel govern espanyol durant la pandèmia, ha aconseguit aturar-ne el gran gruix, però no tots, ni de bon tros. Encara un 20% dels desnonaments no s'atura, i estem parlant, evidentment, de famílies vulnerables. El constitucionalisme, com es fa a dir part també del socialisme, torna a oblidar aquell dret a una vivenda, i a més, a una vivenda digna, i en parla la seva Constitució. Estem parlant de famílies amb nanos a càrrec que no tenen ni per esmorzar cada dia un got de llet sencer, però, és clar, ha de pagar sí o sí el propietari, propietaris o gran tenidor de qui és la casa. Pandèmia, crisi econòmica, restriccions i confinaments, famílies amb menors, inclús fam. Però què és el que no entenen aquesta gent? L'altre dia hi reflexionava i avui hi torno. No havíem de ser més solidaris? Aquesta pandèmia, en teoria, no ens havia de fer millors a tots? Doncs sembla un cop més que no, que això també deu anar per classes.
A primera hora, amb Joan Trias.
Gairebé 4 minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, Rafa Sanahuja i Berta Sacanell a la redacció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, Àngels Ribé, la veu que us dirà bon dia. Si truqueu o ens veniu a veure carrer Comtes de Bell-lloc, número 67 de Barcelona, o truqueu, evidentment, al 93-409-2770. El control tècnic, ell, Toni Huguet, què tal, bon dia?
Bon dia, Joan, Mercè, David, Rafa i Àngels, què tal, com esteu?
A punt de cap de setmana ja.
Bueno, doncs avui divendres, què esperem d'aquest cap de setmana?
No ho sé.
Què, plourà avui?
Demà diuen que plourà més.
Doncs tirem endavant.
Tirem endavant i que ens ho expliqui en Jordi Miralles de seguida, també a la codirecció d'aquest programa, ja ho sabeu. Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Hola, Joan.
Hola.
Ara. Fem proves de micro. 1, 2.
1, 2, 3, provant. Sí. Hola, Joan, bon dia.
Escolta'm, que plourà avui o no?
Avui plourà, de fet, ja ha plogut.
Jo
quan he sortit de casa, està plovent, i jo... Corre.
Corre vol dir no he agafat paraigües, eh?
No, perquè ja saps que jo baixo o motoritzada o amb bici. Però no m'he mullat, no m'he mullat, eh? Però sí, diuen que el cap de setmana pinta que demà una mica al migdia, no?, que plourà.
Pinta. Pinta. Estic pensant si demanar-te o no l'acudit.
Ah, no!
Estava aquí, en aquests moments.
Estàs pensant-lo, sí. Saps què passa? Que avui el Rafa Sanahuja me l'he trobat quan entrava a la ràdio, molt d'hora. I m'ha comentat, diu, m'ha fet una reflexió.
Ai.
Sobre els acudits. Però no sobre els meus, sinó sobre els acudits en general.
En general, però es pot fer aquesta reflexió?
Sí, no. És reflexió made in Sanahuja, però és una bona reflexió, té tota la raó. Però hi treballaré. Li he dit, Rafa, ara mateix m'has creat un repte.
Sí, eh?
Sí.
El deixem avui aparcat i te'l demano dilluns?
Sí, i té a veure amb els acudits, Joan. Tu que ets un home intel·ligent, pensa sobre els acudits i com els explico jo. Dos pistes.
Ai. Dilluns ho sabrem.
Vinga, va.
Sí? Pensem tothom amb aquesta reflexió...
Per supuesto, tot el cap de setmana.
Tot el cap de setmana, i dilluns li demanem a la Mercè que ens expliqui un altre acudit amb el seu simpàtic bon humor. 6 minuts i mig que passen de les 8 del matí. Ens fem preguntes un dia com avui, com per exemple, qui és el protagonista del dia?
El protagonista, Joan, són tots i cadascun dels infants que ara o fa anys han estat en algun moment víctimes d'abusos de qualsevol mena i condició. Avui una llei aprovada ahir pel Congrés dels Diputats protegeix la seva infantesa.
Si treus el cap per la finestra, a aquesta hora que hi trobarem?
Barcelona 11 graus, Lleida 7 graus, Girona 9 graus, Tarragona 10 graus i Andorra 1 grau pelat.
De què parlarem avui d'aquest programa?
Avui parlarem de... Mira, sovint hem parlat de les vacunes, ja estàs en aquest programa, de com són, de com actuen, però, Joan, estan arribant a tots els països del món? Es pot alliberar la patent de la vacuna per tal de facilitar-ho? Avui en parlarem amb Francesc Álvarez, director de Medicus Mundi Mediterrània. Avui tornarem a fer tertúlia amb els nostres estudiants de periodisme, la Joana, el Víctor, l'Anna i el Pau, i acabarem programa i setmana parlant amb l'advocada i metgessa Carmen Rodrigo, de Digestum Legal, que ens explicarà què és realment i com es du a terme el document de voluntats anticipades, o altrament dit, testament vital.
Recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp del programa per comentar qualsevol cosa. 93, no, perquè és WhatsApp. És 663 99 30 62. 663 99 30 62. Ens envieu qualsevol nota de veu que ens agrada escoltar. Escolta també els oients en aquesta ràdio. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
Una entrevista que podeu llegir avui al Mundo, Joan, és el president de Pfizer, Albert Bourla, que ha previst un augment dràstic de les doses, diu, del seu vaccí, que arribaran a la Unió Europea en les pròximes setmanes. Ho ha dit, com dèiem, en una entrevista conjunta a 4 diaris de l'Eurozona, entre ells al Mundo, per part d'Espanya. En aquesta entrevista també el mateix president de Pfizer vaticina que, en principi, a l'octubre, si tot va bé, podríem tornar a la nova normalitat.
A mi això de nova normalitat ja em cansa, eh? O és normalitat o no és normalitat.
Exacte.
Veurem què
vol
dir.
Potser ens hem d'adaptar al que... a una nova societat. No sé. En fi, que potser ens hem de... No sé, eh? Però potser la mascareta, com ha passat a altres països, com per exemple Israel... Sí? Vist que també la mascareta s'acupa... Bueno, ara entraria molt d'abans, però... Sobretot, doncs, per la gent...
Vulnerable, sí.
Exacte, no? S'evitant de grip normal, diria que hi ha molts pocs casos aquest any.
Ha baixat moltíssim, sí.
Bueno, tu t'hi sents bé?
Perfecte. Jo ja viuria de forma perpètua amb mascareta.
Joan, et puc dir una cosa?
Digue'm.
Ets un heroi.
Sí?
Sí, ja està.
Molt bé.
Va. Sanitat, molt bé. Ho havia de dir, em coneixes. Mira, avui també si et connectes a la xarxa, Sanitat estudia prohibir fumar a les terrasses encara que hi hagi distància. ho estan intentant analitzar, a veure si, encara que ha, ara us ho expliquem, hi ha comunitats autònomes que ja s'aplica aquesta mesura, però aquí a Catalunya encara no, que també s'està plantejant fer festes en barques o bé en hotels. Aquesta seria la proposta de l'oci nocturn per superar la crisi que estan patint.
Ai, la barca, eh?
Ai, la barca,
també
sí.
T'ho dic.
Els hotels. Ai. Llegim avui al periòdico que els estudiants de ball de l'Institut del Teatre, en aquesta ocasió els estudiants de ball, entre 12 i 18 anys han denunciat humiliacions contínues de professors i també un ambient tòxic.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. De seguida en parlem de tot plegat abans, però hi ha molts dies que arribo amb aquesta ràdio i em diuen algun membre de l'equip, escolta, posarem aquesta el dia sona. I, perfecte, perfecte. Avui em deia el David... volem dir adéu a moltes coses. Volem dir adéu... La Mercè vol dir adéu al fred, per exemple, segur.
Sí.
No?
I la
volem
Covid.
Volem dir adéu
sí.
a la pandèmia, sobretot,
tot això,
ja.
Tot, sí, sí, sí.
Adéu als confinaments, adéu a... A moltes coses.
Moltes.
En fi, adiós.
Me marcho después, no pienso jugar a ser juez. Seducido yo me rindo a tus pies. Sé que yo lo sé, que te lo puedo traducir en inglés. Si quieres, I will try, pero prefiero decirte en francés. Vous, vous, voulez vous coucher, mon amour, dites-moi. C'est moi qui appelle vous partir demain. Il faut t'oublier, je te dis au revoir. Poco a poco, perdona si al marcharme me equivoco, pero esta noche te tengo que dejar.
Así suavecito.
Loco, de la forma en que besas poco a poco, perdona si al marcharme me equivoco, pero esta noche te tengo que dejar.
A primera hora, a Radio Estel.
Ricky Martin, que ens portava aquest adiós quan passen 14 minuts de les 8 del matí. Com sempre, ens atem programa amb l'actualitat més destacada que passa per la policia d'Indianàpolis, que ha confirmat múltiples víctimes en un tiroteig en instal·lacions de l'empresa de missatgeria FedEx prop de l'aeroport de la ciutat situada a l'estat d'Indiana, Mercè.
Sí, Joan, és una notícia d'últimíssima hora. Encara no es tenen moltes dades sobre aquest fet. De moment, el que ha arribat és que haurien entrat dues persones de l'empresa FedEx i haurien començat a disparar. Segons la portaveu del Departament de Policia Metropolitana d'Indianàpolis, ha precisat que els agents ara mateix són al lloc dels fets, estan treballant i recopilant informació en una situació ha transcendit de víctimes en massa. També s'han tallat diverses carreteres properes a l'aeroport.
Missatge per la policia d'Indianàpolis, si algú té posat Radio Estel, que vés a saber, és possible, aquest món de Déu, per internet es pot escoltar tot. Pot ser que el que porti l'arma no sigui negre. Podria ser, de veritat, creguin-me. La prescripció dels delictes d'abús de menors començarà a comptar quan la víctima tingui 35 anys i no els 18, com fins ara.
La Llei de Protecció a la Infància, avalada pel Congrés, també obliga la justícia que els menors de 14 anys només hagin de declarar un cop, Joan, i abans del judici, per impedir-ne justament la revictimització. Aquestes són algunes de les principals novetats de la nova Llei de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència davant la violència que ha aprovat la Cambra amb 268 vots a favor, 57 en contra i 16 a abstencions, després de 12 anys de lluita de supervivents i també d'entitats. Una llei, Joan, que pel seu caràcter orgànic requeria la majoria absoluta de l'hemicicle per continuar la tramitació ara al Senat. Al text només s'hi han oposat el PNB i Vox. Els nacionalistes bascos, perquè entenen que envaeix les seves competències, i Vox per motius ideològics. El PDeCAT i Bildu s'han abstingut.
I els 5 membres de la sindicatura electoral de l'1 d'octubre han estat absolts de tots els càrrecs.
Així és, Sant Jordi Matas, Tània Verge, Marta Alsina, Marc Marçal i Josep Pagès se'ls acusava de desobediència, usurpació de funcions i malversació per haver desobeït el Tribunal Constitucional quan van tirar endavant resolucions com ara el referèndum. La Fiscalia demanava per ells 2 anys i 9 mesos de presó. La sindicatura electoral la va crear el Parlament el 6 i el 7 de setembre del 2017 i havia de ser una mena de junta electoral per encarregar-se del referèndum.
La campanya de vacunació està agafant velocitat a la Unió Europea i ja hi ha 100 milions de persones que han rebut almenys una dosi de la vacuna.
D'aquestes, una quarta part ja estan immunitzades amb totes dues alhora, però també augmenten les discrepàncies entre els 27 estats membres sobre què cal fer amb les diferents vacunes existents. Precisament, l'Agència Europea del Medicament anunciarà en els pròxims dies la seva decisió sobre la vacuna Janssen, que ha quedat aturada. Han detectat-se 6 casos de trombosis entre els gairebé 7 milions de persones que l'han rebuda als Estats Units. La majoria de països de la Unió Europea que aquesta setmana han rebut la primera dosi les mantenen emmagatzemades fins a saber el criteri de l'EMA. Entre aquests estats hi ha Espanya, Grècia i Itàlia, però alguns han decidit no esperar-se.
17 minuts que passen de les 8 del matí, hora de saber també l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Armand Maravall, què tal? Molt bon dia. Armand, què tal? Bon dia.
Bon dia, matí amb diverses retencions habituals a les vies de l'àrea metropolitana de Barcelona. Al Nus del Papi el tenim ja 2,5 quilòmetres de retencions a l'AP7 per enllaçar amb la B23 i a Barberà del Vallès. Hi ha retencions a la B30, 1,5 quilòmetres per enllaçar amb la C58 i també a l'AP7, uns 2 quilòmetres per anar cap a Girona, en sentit nord. A la pota sud, a les entrades de Barcelona, volem dir, hi ha retencions a la C32, s'ha format el primer quilòmetre de retencions a Sant Boi, a la B23 també hi ha 1 quilòmetre a Esplugues i a la A2, uns 2-3 quilòmetres a Sant Joan d'Espí. I a l'altra banda, a la C58 també hi ha trànsit dens en sentit nord, en aquest cas, per sortir de Barcelona, 1 quilòmetre a Ripollet. Pel que fa al Vallès Oriental, tenim retencions habituals a la C17 a Parets, en sentit nord, i a la C59 també a Caldes de Montbui, en aquest cas, en sentit sud. I també tenim retencions a les rondes en sentit Llobregat, les habituals, amb algunes aturades a la ronda litoral des del Besòs fins a la Barceloneta, i a la B20 també de la Trinitat a la Vall d'Hebron. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. També haurà de saber com està la situació al transport públic metropolità. Anem cap a Transmet. Xavi Torres, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Xavi. Nosaltres que continuem amb més informació perquè Sanitat estudia prohibir fumar a les terrasses encara que hi hagi distància, Mercè.
Sí, independentment de si es manté, com deies, una distància interpersonal de 2 metres, la Comissió de Salut Pública estudiarà aviat aquesta mesura pendent d'informes jurídics. L'objectiu d'augmentar la protecció davant la transmissió de la Covid-19, hi ha comunitats, Joan, que ja ho han regulat, com ara Astúries, Aragó, Illes Balears, Canàries, Cantàbria i el País Valencià. Recordem que a Catalunya, des de l'agost, no es pot fumar a la via pública o en altres espais a l'aire lliure, excepte si es pot respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres. D'altra banda, també hem de dir que el Gremi de Discoteques de Barcelona demana canvis de la normativa per reconduir els seus negocis, que porten 13 mesos tancats. Les propostes passen per festes a barques o bé a hotels.
D'altra banda, Espanya implantarà a finals de juny el certificat digital Covid per facilitar la mobilitat durant la campanya d'estiu.
El certificat serà com un codi QR on es podrà comprovar si la persona està vacunada, si ha superat la Covid o si té una prova diagnòstica negativa. Aquest certificat vol ser un facilitador, però no substitueix la competència dels estats en matèria de salut pública. Els viatgers que arribin a Espanya, per exemple, hauran de sotmetre's a les restriccions que hi hagi en vigor decidides pel govern espanyol. Les persones que no tinguin aquest certificat hauran de seguir els protocols sanitaris establerts per cada país, com per exemple, doncs, fer quarantenes.
Parlem també de política. Esquerra Republicana, Junts, la CUP i els Comuns acusen el PSC de saltar-se el pacte anti-Vox.
De fet, els grups sobiranistes volen, doncs, excloure Vox de l'elecció de senadors autonòmics i el PSC assegura, per la seva banda, que no se'ls pot negar el que els pertoca per llei. Recordem que el Parlament de Catalunya té potestat per designar 8 senadors a cada legislatura.
Isabel Díaz Ayuso arrasaria a Madrid, tot i que la seva gestió divideix.
Sí, segons llegim avui el periòdico i segons un sondeig del GESOP en l'arrencada de la campanya madrilenya, la candidata dels populars pujaria fins als 56-57 escons, fagocitaria Ciutadans i necessitaria suport de Vox, que creix lleugerament. L'esquerra més desmobilitzada, Joan, no suma.
Investigadors de la Universitat de Lleida han dissenyat un sistema automatitzat per identificar de manera precoç, a través de la veu, persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, és a dir, l'ELA.
Exacte. L'autor principal del treball és l'Alberto Tena, doctor de la Universitat de Lleida i investigador del Centre Internacional de Mètodes Numèrics de l'Enginyeria. Els resultats de la recerca els han publicat a la revista Gemir Medical Informatics. L'ELA, recordem-ho, és una malaltia neurodegenerativa i els primers símptomes, doncs, poden aparèixer a la columna, als braços o a les cames, i aleshores s'anomena espinal o bé en el bulb raquidi, situat a la base del tronc encefàlic, i a aleshores rep el nom de Boulevard.
Fotografia de l'any, segons World Press Photo, és la primera abraçada del fotògraf danès Mads Nissen. Mostra una abraçada en temps de pandèmia.
És la primera abraçada en 5 mesos que li van fer a Rosa Lucia Lunardi, de 85 anys, des que va començar la pandèmia. Lunardi viu en una residència de gent gran a São Paulo, al Brasil. Aquí, qui l'abraça és la infermera Adriana Silva da Costa Souza, que, per evitar el risc de contagiar-la de Covid, utilitza l'anomenada cortina de les abraçades. La imatge, titulada La primera abraçada, és obra del fotògraf danès Mads Nissen. I, a part de la millor fotografia, també premia fotos i reportatges fotogràfics en diferents categories.
La segona edició del Cruïlla XXS ja té cartell oficial.
Sí, Joan, entre els prop de 50 concerts que hi ha programats destaquen els noms com, per exemple, de Nato Roja i Víctor Manuel. El festival tindrà lloc entre el 4 de juny i el 25 de juliol en 3 espais emblemàtics de la ciutat, com són l'Estadi Olímpic, l'antiga fàbrica Estrella Damm i el disseny Hope. Les entrades es podran comprar a partir del 15 d'abril a les 12 a la web de Cruïlla. El Cruïlla XXS torna amb aquest cartell eclèctic que inclou concerts per tots els gustos.
Tu eres de Mecano, no?
No, Joan.
No, eh?
És que tu fas molt gran, eh?
Mecano.
Bueno, molt gran, a veure, som... ara m'he posat un jardí.
Jo havia viscut Mecano, eh?
Jo no, però jo el Mecano recordo més els meus germans grans.
Sí? Mi...
Sí, tu, sí? Bueno, no, és que això també és molt personal. No, però jo no recordo l'època no. De Mecano.
El que sí que recordem és que el Santuari Sant Josep de la Muntanya, al barri de la Salut de Barcelona, acollirà aquest dissabte a les 11 del matí una celebració de l'Eucaristia, amb la qual comencen les commemoracions pel centenari de la coronació de la imatge que dona nom al temple i a tota la seva obra social i espiritual.
Recordem-ho, l'Església i la Casa d'Acollida ofereixen el carisma de les Mares dels Desemparats, congregació fundada per la Beata Petra de Sant Josep i que acull actualment una seixantena de nens a Barcelona. Aquesta missa, presidida pel cardenal Joan Josep Baumella, servirà també per donar a conèixer aquest santuari barceloní situat molt a prop de la plaça Lesseps. A més, aquest mateix cap de setmana estarà oberta una exposició amb la corona autèntica de la imatge. D'altra banda, una missa el 16 d'octubre, presidida pel bisbe Xavier Vilanova, motiu de la festa de la Beata Petra, un cicle també de conferències josefines del 19 al 23 d'octubre, que seran clausurades pel bisbe Toni Vedell, i un seguiment doncs, especial de la devoció dels 7 diumenges de Sant Josep l'any vinent. Complementaran aquestes principals activitats que culminaran amb la clausura del proper 19 de març amb una nova Eucaristia al mateix santuari de Sant Josep de la Muntanya.
I en plan esportiva, Marc Márquez torna als circuits.
El Tro de Cervera reconeix que té papallones a l'estómac després de 9 mesos sense competir, però avisa que tot té un procés i l'hem d'assimilar. El cos sap que no serà un cap de setmana normal.
8 i 25 minuts, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens en porta tota la previsió, com sempre, el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Important canvi de temps que avui ens portarà aire més tret i nevades a cotes baixes. Comencem la jornada amb un cel força ennuvolat arreu de Catalunya amb algunes clarianes esporàdiques més importants cap a les comarques del sud, però ja amb un cel força gris i tapat cap a les comarques del Pirineu, on a partir de mig matí començarà a ploure i a nevar per damunt dels 1.000 metres. Aquesta tarda les precipitacions afectarien sobretot la Catalunya interior, punts del prelitoral i tot el terç nord de Catalunya, especialment Pirineu i Prepirineu. La cota de neu baixarà fins als 700 metres localment per sota d'aquesta cota. L'ambient de rigorós hivern durant tota la jornada, especialment de cara a la tarda, quan també hi haurà l'arribada de vents del nord. De cara demà dissabte encara hi haurà algun ruixat cap a les comarques de Barcelona i de Girona. La resta s'obriran les clarianes. Al matí farà fred de ple hivern, però les temperatures màximes es recuperaran una mica. Tot i això, el cap de setmana serà fred.
Gràcies, Jordi. Aquesta hora també que volem saber els actes importants dels que hem d'estar pendents un dia com avui. Mercè?
Doncs mira, Joan, ens fixarem en el president espanyol en la seva agenda. Pedro Sánchez visita avui divendres la localitat de Mer, a la Selva, el poble natal del president Carles Puigdemont, amb la intenció d'anar a veure la multinacional farmacèutica IPRA. A les 12 del migdia a Barcelona es farà la presentació de la crida del Departament de Cultura per promocionar projectes audiovisuals. A les 11 del matí, una hora abans, a les Borges Blanques, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, posarà la primera pedra de l'Arxiu Comarcal de les Garrigues. I atenció, perquè 12:45 del matí l'actor Johnny Depp i el director Andrew Levita es presenten al BCN Film Festival fotògrafo de Minamata. No és agenda política, però també és interessant.
Hi haurem d'estar pendents igual, eh? Déu-n'hi-do, quin festival, eh? Gràcies, Mercè. De seguida anem cap al quiosc a saber les portades, ja ho sabeu, però uns consells i tornem de seguida.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui, acostant-nos a l'aigua a través de la música, escoltem una veu dolça i melodiosa del nou pop espanyol.
Mírate, mírame.
L'aigua musical.
Quiero saber si estamos bien, si tú y yo tenemos sed.
Laura Duran és una cantant que s'ha popularitzat per reversionar l'èxit Por qué te vas, de la cantant Janet, de la dècada dels 70. Avui, però, no escoltem aquest tema, que no parla de l'aigua, sinó aquest. Todo es agua.
Todo es agua que se acaba, ten cuidado, ya lo sabes bien. Ponle calma, dale a pausa y si alguna vez estás perdido en el camino hay un destino. Todo es agua, todo es agua. Todo es agua que da vida con la luz de un nuevo amanecer. Conectados, delatados en un mundo que respira unido por un futuro con agua. Todo es agua, todo es agua. Si la noche se hace eterna y se acerca la tormenta, si el mañana no despierta, se disparan las alertas. Y se acaba que nos queda un desierto y luna llena. Y se acaba que nos queda, piensa cuál es la respuesta. Siempre ha sido así, así.
hecho por mí, por ti. Todo es agua que se acaba, ten cuidado, ya lo sabes bien. Ponle calma, dale a pausa y si alguna vez estás perdido en el camino hay un destino. Todo es agua, todo es agua. Todo es agua que da vida con la luz de un nuevo amanecer. Conectados, enlazados en un mundo que respira unido por un futuro con agua. Todo es agua.
Tot escoltant la música de l'aigua avui a través de la veu de Laura Duran i el seu tema Todo es agua. Que sigui un bon auguri per un bon cap de setmana.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, el testament vital. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els divendres a 2:15 del matí, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2:15 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
Passen 2:02 del matí, aquesta hora que anem cap al quiosc per saber què hi diuen les portades més llegides del país. Mercè.
Doncs sí, Joan, avui ens fixem en aquesta nova llei que es va aprovar ahir al Congrés. El diari Ara, aquesta llei que protegeix els drets dels menors, diu pas decisiu per protegir la infància dels abusos. La Vanguardia, no es fan ressò d'aquesta notícia en la primera pàgina, però això sí, ells destaquen i posen el focus en que les autonomies podran prohibir fumar a les terrasses dels bars. Sanitat empararà les comunitats que adoptin aquesta mesura dirigida a evitar principalment el contagi de la Covid per l'aire. Al punt avui llegim, entre d'altres notícies, que els abusos a menors prescriuran als 35 anys de la víctima. Al periòdico també llegim en aquest sentit que aquestes vexacions en dansa, aquesta notícia que us dèiem a primera hora, que els estudiants, en aquest cas de ball de l'Institut del Teatre de Barcelona, entre els 12 i els 18 anys denuncien humiliacions contínues de professors i ambient tòxic. I al País llegim que el Congrés aprova una llei pionera per protegir a la infància.
Canviant de qüestió i de país, anem cap al periòdic d'Andorra, que diu un dia com avui.
Andorra presenta la campanya turística més potent de la història. La promoció arribarà a 8 destinacions i la inversió total supera els 3,3 milions d'euros.
Portades dels principals diaris digitals locals i comarcals.
Com sempre, comencem amb Diari de Girona. Allà llegim que hi ha crítiques a Palamós per crear una platja per gossos en un lloc de ple de ple de pedres. L'Ajuntament diu que la decisió no és definitiva i garanteix que l'espai es condicionarà si la proposta s'aprovés en el proper ple. Anem cap a Lleida perquè a la mañana llegim que prop de 400 veïns de Pardinyes es manifesten per reclamar la residència. Rebutgen la proposta de la Paeria de construir un alberg per temporers. I a Diari Més és de Tarragona llegim que els veïns de Sant Pere i Sant Pau estan en alerta per una parella de carteristes. Es veu que els dos lladres, Joans, professionals, haurien comès mitja dotzena de robatoris en les últimes dues setmanes. I a Empordà.info llegim que a les fires i a les festes de la Santa Creu hi haurà concerts, però no l'embarracat.
I marca d'aquesta casa portades dels principals diaris religiosos.
CatalunyaVicena.cat. Des del 1925 a Catalunya se celebrava el Dia del Llibre, una data comercialment poc avinent per la venda, però això els llibreters barcelonins Bosch i Castells buscaran una data més propícia. També a Flama.info, l'oficina de comunicadors de la xarxa eclesial panamazònica ha donat a conèixer que el proper 19 al 30 d'abril es desenvoluparà la 20a sessió anual del Fòrum Permanent de l'Organització de les Nacions Unides, que tindrà com a tema especial pau, justícia i institucions eficaces. Religió digital i vida nova es fan ressò d'avui, especial 16 d'abril, i és que el papa emèrit Benet XVI, ens ho recordaves tu avui, primer de tot, fa 94 anys, aquí també felicitem, durant els seus 8 anys de pontificat va encarar problemes de l'Església Catòlica, ens expliquen a Religió Digital com els casos d'abusos sexuals a menors. El Vaticà va reconèixer 4.000 casos d'abusos per part de sacerdots o també la reforma del Banc Vaticà i les normes del conclau. I vida nova. Llegim també, Benet XVI continua servint avui a l'Església. Va assenyalar el papa Francesc a la celebració d'Acció de Gràcies pels 65 anys de sacerdoci de Josep Ratzinger el 2016. La recerca de l'estimat és, segons el pontífex regnant, la nota dominant en la vida de Benet, una vida sencera gastada en el servei sacerdotal i de la veritable teologia.
Doncs moltes felicitats també des d'aquesta casa al Sant Pare Emèrit, a Benet XVI. Gràcies, Mercè. L'entrevista del dia.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Sovint hem parlat de vacunes en aquest programa, en aquesta ràdio, de com són, de com actuen, però estan arribant a tots els països del món? Es pot alliberar la patent de la vacuna per tal de facilitar-ho tot plegat? En parlem aquesta hora amb Francesc Álvarez, ell és director de Medicus Mundo y Mediterrània. Senyor Álvarez, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Aviam, en 10 mesos... En 10 mesos, perquè en siguem tots conscients, s'han pogut fer múltiples vacunes ja, el 80% de les quals estan finançades, entenc, amb fons governamental. Per tant, s'està especulant amb la vacuna?
Bueno, a veure, depèn com ho vulguis dir, podríem dir que sí, no? Però bàsicament el que està passant és que ara mateix tenim vacunes. La distribució és irregular en el sentit de que els països rics estan aclaparant la immensa majoria de vacunes i això és, entre altres coses, perquè el preu de les vacunes és molt alt, vale? I només els països rics, ara per ara, el poden pagar. Per què és molt alt el preu de la vacuna? Perquè això funciona per un règim de patents o de propietat intel·lectual, que és la companyia farmacèutica que ha desenvolupat la vacuna, té tots els drets d'explotació de la vacuna i, en principi, pot posar el preu que vulgui, el preu que acordi amb la persona que vol comprar. Com que tenim, a més del problema de distribució, és que els països rics, una de cada quatre persones ja ha rebut la vacuna, però els països pobres, només una de cada 500, o sigui, està mal repartida, però és que, a més, n'hi ha poques. S'estan produint poques vacunes, no hi ha suficients fàbriques produint vacunes. Per tant, quan hi ha molta demanda i hi ha una oferta molt limitada, el preu puja. No? O sigui, que d'alguna manera podem parlar d'especulació o podem parlar, senzillament, de que estem aplicant a una qüestió com és el dret a la salut, li estem aplicant conceptes del lliure mercat d'oferta i demanda, cosa que, en la meva opinió i en l'opinió de l'organització que represento, no pot ser, perquè la salut és un dret i no hauria de ser una mercaderia.
Es deia ara, el preu que acordi amb qui la vulgui comprar. És per això, precisament, que, per exemple, a Israel, per posar un cas concret i que tots coneixem, més del 60% de la població ja està vacunada, però a certs països de l'Àfrica estem parlant d'un índex de vacunació d'entre el 0,5 i el 2% de la població?
Efectivament, els països en un poder de compra amb diners, un poder de negociació amb les companyies farmacèutiques, poden aclaparar vacunes, mentre que els països que no tenen diners doncs queden fora de joc i estan expenses de donacions a través, per exemple, de mecanismes com el COVAX, de l'OMS, que va estar pensat primer com una altra cosa molt diferent, estava pensat com una cosa molt, molt millor. El COVAX, en principi, era que tots els països del món, els rics i els pobres, s'apuntessin a aquest mecanisme i posessin diners, sobretot els rics, per comprar vacunes per tothom. ¿Vale? Com que la compra és massiva, el poder de negociació amb les farmacèutiques és molt més alt, i a més, com que es compren per anticipat les vacunes, es garanteix ja la col·locació de les vacunes que es fabricaran, s'intentava garantir molta producció i una bona distribució, perquè aquestes vacunes després es començarien a repartir pels països en funció de la seva població i amb la idea d'anar vacunant per capes de població, igual que estem fent aquí, no? La gent gran, els col·lectius de risc, el personal sanitari primer, però fer-ho això a tot el món. I una vegada el 20% de la població de tot el món estigués vacunada, començaríem amb les altres capes de població. Aquesta era la idea del COVAX. Al final, què va passar? Els països més rics es van llançar a negociar directament a les companyies farmacèutiques i el COVAX ha quedat com un mecanisme de donacions. O sigui, els països rics compren les seves vacunes, asseguren que tenen vacunes per a la seva població. Alguns països han comprat moltíssimes més vacunes de les que necessiten per a la seva població. Destaca el cas de Canadà, que diuen que ha comprat 5 vegades més vacunes de les que en principi necessitaria. ¿Vale? Compren les seves vacunes i donen petites quantitats al COVAX, que s'ha convertit en un mecanisme de donacions i no de compra global i repartiment global, donen petites quantitats al COVAX i això és el que està arribant amb cuentagotes i a batzegades a Àfrica. Perquè avui t'arriba una partida i no saps quan t'arribarà la següent, amb la qual cosa no pots fer un pla de distribució.
Estem parlant, i he explicat d'una altra manera, estem parlant de que s'està afavorint la competència per sobre de la col·laboració?
Totalment. Aquest és exactament el que està passant. En lloc d'un marc de col·laboració, que tenim totes les raons per col·laborar, això és una situació excepcional d'emergència, una emergència mundial que estan patint tots els països, i a més s'han posat, com tu deies abans, moltíssims diners públics per desenvolupar aquestes vacunes. No és normal que a partir d'ara tot estigui en mans de les empreses privades i dels acords privats que arribin en qui posi per davant més diners. Fixa't que tenim motius per la col·laboració i motius, sobretot, per la vacunació universal. En tenim dos tipus. Hi ha raons altruistes, no?, que és una qüestió dels drets humans, de solidaritat, no? Tothom té el dret a la salut, tant els rics com els pobres, però també tenim motius egoistes. És que vivim en un món globalitzat. Aquesta epidèmia no acabarà fins que estigui vacunat tot el món, no només als països d'Europa o dels Estats Units, etc. Per què? Perquè el món està globalitzat, el comerç està globalitzat, el turisme també. Si no vacunem a tothom, ens acabaran entrant per les fronteres variants front les quals no estarem preparats i l'epidèmia no acabarà mai. Estarem sempre igual. Per això és un imperatiu ja no només ètic, sinó també egoista, vacunar a tothom.
Avui estem parlant amb el director de Medicus Mundi Mediterrània, Francesc Álvarez, sobre la distribució de les vacunes arreu del món, una distribució completament desigual. Estem parlant de que s'han entregat ja 400 milions de dosis en 130 països de 194 que té el món, és a dir, no hi arriba n'hi ha un tros per tothom. Estem parlant de que els principals països amb vacunacions estan sent Israel, Regne Unit, Estats Units o Xile, per davant de països que en tenen molt poques, com està passant precisament a la Xina o a Àfrica, com ara comentàvem. Ens parlava també el senyor Álvarez de l'aliança COVAX, que ha fet unir aquests 172 països perquè la distribució de la vacuna fos una distribució molt més igualitària. A part de que hi hagi països que no han volgut ser-hi en aquesta nova aliança COVAX, els que hi són ho han complert tots?
No en el sentit que estava pensat. Els que hi són, el que han fet és posar una mica de diners en el COVAX per les seves vacunes i posar una mica de diners per donar als països pobres, però el gruix de les vacunes les compren a banda del COVAX, amb negociacions directes amb les farmacèutiques. Amb la qual cosa, el COVAX està competint amb aquests mateixos països per les vacunes, perquè tens dos compradors, el COVAX i el mateix país, per exemple, no sé, Alemanya, m'invento, que forma part del COVAX, però en lloc de comprar tot a través del COVAX, també comprarà, compra el gruix al seu compte. Llavors, el COVAX ha de competir amb els compradors nacionals, que és molt difícil perquè tenen més diners. O sigui, diguéssim que els països rics que formen part del COVAX estan comprant la majoria de vacunes pel seu compte, no a través del COVAX.
Déu-n'hi-do. Hi ha part de la població, i no seré jo qui ajudi a les teories conspiranoiques, però sí que a vegades, quan el río suena agua lleva, doncs bé, una mica. Hi ha, darrere de l'orella, molt moscardeig, diguem-ne, i molt cabreig, evidentment, perquè vacunes com AstraZeneca, com Janssen, s'han aturat sent completament fiables, com diuen els científics. No sé si juga part d'aquesta aturada la part econòmica. És a dir, s'està jugant amb l'aturada i l'inici d'aquestes vacunes i de la seva distribució per guanyar més diners?
Mira, això jo no t'ho podria assegurar. No tinc realment elements per saber què hi ha darrere de tot aquest enrenou, no?, amb els casos de trombos, etcètera, que realment són molt petits i molt poc significatius i equivalents o menys que molts d'altres medicaments que prenem amb tota normalitat i que tenen uns efectes secundaris en un petit percentatge de la població, no? I això no impedeix que estiguin autoritzats en venda i moltes vegades sense recepta i tot, no? Què hi ha darrere? Pues segurament hi ha temes econòmics, polítics, etc, però no m'atreveixo a dir res de concloent perquè no tinc suficient informació com per saber què hi ha darrere tot això.
Senyor Álvarez, per qui no els conegui, què és Medicus Mundi Mediterrània?
Mira, Medicus Mundi és una associació, som una associació del que es diu una ONG, una associació no governamental, que ens dediquem a defensar el dret a la salut a tot el món. Treballem a països com ara Moçambic, Burkina Faso, Bolívia, Ecuador, Bòsnia, Herzegovina, etc. Sobretot enfortint els sistemes públics de salut, perquè nosaltres creiem que la salut és un dret i que la millor manera de garantir aquest dret és mitjançant sistemes de salut públics, universals, que treballin sobretot basats en l'atenció primària de salut, i amb una visió de determinants socials de la salut. Els determinants socials de la salut són les condicions que fan que influeixen sobre la nostra salut, que no és només el sistema de salut, és el tipus de feina que tens, el nivell d'ingressos, les polítiques d'habitatge, de gènere, etcètera. Tot això influeixi molt sobre la salut, i amb la Covid això ha quedat molt palès, en el sentit que primer deien que la Covid no entenia de classes socials. Després hem descobert que n'entén i moltíssim. Les persones més afectades pel Covid i per d'altres malalties són les persones que, per exemple, viuen en pisos més petits, en barris més densos, que han d'anar per força al treball perquè no poden treballar des de casa perquè el tipus de professió que tenen no és no és liberal ni administrativa, etcètera, etcètera, aquestes persones estan molt més excusades. Llavors, les polítiques sanitàries haurien de contemplar tots aquests aspectes, treball, vivenda, transport i fins i tot aspectes transversals com gènere, ètnia, etcètera, etcètera. No? Aquestes són les premisses sota les quals treballem a diversos països i també, també aquí a Catalunya i al País Valencià i a Balears, que són, tenim presència com a Medicus Mundi Mediterrània, també estem treballant en temes de campanyes per millorar la salut i l'accés a la salut universal i la defensa del sistema públic de salut.
Per tant, si algú ens està escoltant i vol col·laborar-hi fent una petita aportació, vol ajudar en alguna de les campanyes de Medicus Mundi, com pot fer-ho? Com es posa en contacte amb vostès?
Mira, el més fàcil per posar-se en contacte és que ens escriguin un mail. El nostre mail és mediterrania@medicusmundi.es. mediterrania@medicusmundi.es. Qualsevol aportació és molt i molt benvinguda, per suposat.
Doncs ja ho saben, mediterrania@medicusmundi.es, si volen participar-hi d'aquestes campanyes que afavoreixen tant a la gent per una sanitat que arribi a tothom. Director de Medicus Mundi Mediterrània, Francesc Álvarez, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família. El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Doctor Gutiérrez, ¿qué tiene que llevar un complemento natural para ayudar al corazón?
Yo recomiendo Krill, que te aporta omega 3 de máxima calidad con EPA y DHA, pero debes asegurarte que sea de máxima pureza.
Si quieres contribuir a la función normal de tu corazón, cuídate con Krillmar, de Laboratorios Marnis. Cápsulas que aseguran krill de máxima pureza y procedente de pesca sostenible. Pide Krillmar en herbolarios, para farmacias y para farmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Des de la muntanya de Montserrat, en un ambient de pregària i de treball, les monges del monestir de Sant Benet fa més de 50 anys que elaboren la seva ceràmica. Descobriu les seves novetats amb la tècnica del fang de colors. Trobareu la ceràmica de sempre i, a més, a la seva botiga online. monestirsantbenetmontserrat.com/botiga-online. La botiga de ceràmica de les Benetes de Montserrat. De la pregària al taller, del taller a la botiga online i de la botiga online a casa vostra.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Cada dissabte a les 11 de la nit t'espero lluny d'aquí, el programa sobre viatges de Ràdio Estel.
Amb destinacions, records, anècdotes, guies, entrevistes i tots aquells racons que cal conèixer, de la mà, per suposat, dels millors experts.
I alguna petita bogeria, també. Recordeu, cada dissabte a les 11 de la nit, els viatges que et faran somiar.
T'espero lluny d'aquí, amb Mònica Pedrol i Rafa Sanahuja.
Mònica.
Digues.
T'espero lluny d'aquí.
Ràdio Estel.
Freqüència modulada.
Doncs vinga, bon humor també a la sintonia de Ràdio Estel. 7 minuts i ja arribarem a les 9 del matí. Mercè Regà, bon dia de nou.
Bon dia, Joan, de
freqüència
nou.
Freqüència modulada.
Sí. Hem de fer un anunci, no, però, abans d'anar a la freqüència?
Sí, vols fer-lo ja? Va, som-hi.
El dia de Sant Jordi, programació especial de Ràdio Estel en directe des del claustre de l'Església de Sant Anna. De 8 del matí a 4 de la tarda, amb tota la programació i la fórmula Estel en directe des del claustre de l'Església de Sant Anna, amb la col·laboració de l'Hospital de Campanya de Sant Anna. Un Sant Jordi de llibres, actualitat, música i directes. Aquest any més que mai, un Sant Jordi de ràdio.
Doncs això, un Sant Jordi de ràdio. Un Sant Jordi de ràdio que gaudirem d'allò més, eh? Anem al claustre de Sant Anna.
De Sant Anna, Jan, Joan, Jan. Joan.
Pots dir Jan, eh?
També, no?
Sí. Que val molt la
per
pena, que és preciós.
Sí, sortim al carrer i a part és que coneixerem tantes històries sí. Allà a l'Hospital de Campanya. Sí. Ens fa moltíssima il·lusió poder fer el programa, sobretot especialment des d'allà, des de la parròquia de Sant Anna. I que passaran moltes coses, i a banda de llibres roses, també, com deia, molts testimonis i saber tota la feinada que fan des de fa anys.
Penseu que nosaltres ja portarem alguna hora des d'allà, però quan estiguem fent el programa de ràdio des d'allà, i així ens ho hem plantejat, escoltarem com va entrant gent vulnerable, gent sense sostre, a esmorzar, que és el que passa cada dia.
Exacte.
Cada dia a l'Hospital de Campanya de la Parròquia de Sant Anna de Barcelona. Per cert, que si ens voleu venir a veure, evidentment haurà de ser amb poca gent, però que si ens voleu venir a veure podreu fer-ho, podeu visitar també el claustre de Sant Anna, que valdrà molt la pena, una diada de Sant Jordi més petita, però no confinada, escolta'm.
Ja és molt.
A part d'això, va.
Aquí felicitem avui.
Aquí felicitem.
Començaves, eh? Va, l'escoltem.
Queridos hermanos y hermanas, me complace estar entre ustedes y deseo agradecer vivamente sus amables palabras de bienvenida.
Doncs Josep Ratzinger, papa emèrit, que avui fa 94 anys, el felicitem. I, de fet, Joan, podem anunciar ja que avui el mirador de l'actualitat amb Ignasi Miranda doncs es tindrà una especial atenció amb aquest aniversari.
El mirador de l'actualitat que s'hi fixarà en la figura de Benet XVI en aquest aniversari, 94 anys. A més, Ignasi Miranda, que ja ho té molt això, ens enviava aquest matí una petita curiositat, i és que Benet XVI va néixer un 16 d'abril, a més de dur 16 anys en el papat.
Has vist?
Tot plegat.
Tot concorda.
Tot 16.
Moltíssimes felicitats al papa emèrit. I també, avui, qui fa anys? Va, comencem amb el capítol d'endevinalles.
Això és The Crown, no? Sí, això ho sabem, no?
Qui fa anys avui? The Crown. Esfera The Crown. Fa 37 anys. Pues, fixa't, 37 anys, una època, un dels principals personatges, per no dir... És que, clar, si et dono aquesta pista, per no dir el principal... Si et dic Claire Foy... Reina Isabel, de jove. És molt guapa, aquesta noia, eh? Jo l'he vist ara en futur... Clar, és que quan fa de reina... A veure, és mona, no? Fa una mica... Suposo que li deuen haver canviat una mica la cara, però és amb imatges, diguéssim, naturals...
És molt maca.
És molt maca. 37 anys fa. I també, va, continuem amb més músiques de sèries.
Ara m'estàs creant tensió, Toni?
Sí, sí.
Ara. Home! Emilio Aragón, eh?
Emilio Aragón, que fa 68 anys.
68 anys?
68 anys, sí, sí, déu-n'hi-do.
Aquesta és d'aquelles que dèiem a vegades, que a vegades fan mal perquè te n'adones de la teva pròpia edat. En fi.
I també avui fa anys José Luis Moreno, 74 anys.
Toma Moreno.
Avui fa gent bastant, no sé, entre ells la relació és bastant atípica, no? Perquè també fa anys, saps qui és la Damita de Gama?
Sí,
Gambita de Gama, perdona.
Gambita de Dama. Sí, sí.
Doncs Anna Taylor-Joy en fa 25, també. L'actriu doncs, que protagonitza a la...
A 25 anys i quina interpretació.
Brutal, eh? Brutal. I també qui fa anys avui és Xavier Cerdà, que fa 63 anys.
Doncs ja ho tenim.
Vinga, més anys. Bobby Binton, que és un cantant nord-americà, que en fa 86. Ha versionat moltíssimes cançons, també et deia cançons pròpies, però avui, Joan, també fa anys que els Rolling Stones van publicar el seu primer àlbum amb grans cançons com aquesta, Route 66.
Doncs això, l'aniversari d'una de les primeres cançons i àlbums dels Rolling Stones, l'aniversari de Xavier Cerdà i l'aniversari del Sant Pare Emèrit. Tot lligat, tot lligat.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Repassem les notícies més destacades a aquesta hora. Seguim molt pendents de totes les informacions que ens arriben des dels Estats Units. De fet, com us ho anunciàvem aquesta última hora, la policia d'Indianàpolis ha confirmat múltiples víctimes en un tiroteig en instal·lacions de l'empresa de missatgeria FedEx, prop de l'aeroport de la ciutat, situada, com dèiem, a l'estat d'Indiana. Encara no es tenen moltes dades sobre aquest fet. De moment, el que ha arribat és que hauria entrat una persona a aquesta empresa de FedEx i hauria començat a disparar. També s'està apuntant que l'autor del tiroteig s'hauria suïcidat després del tiroteig. I també, ho acabem de saber, la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, serà la vicepresidenta econòmica d'Àngel Gabilondo si el pròxim 4 de maig guanya les eleccions a la Comunitat de Madrid, tal com informen fonts socialistes. I avui també és notícia a aquesta hora també que el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, compleix 3 anys a la presó. En un comunicat ha demanat a les institucions catalanes que estiguin a l'alçada i afrontin els reptes de país. Reclama el sobiranisme que estigui unit per no malbaratar el resultat del 14 de febrer. I també és notícia a aquesta hora que la sanitat està estudiant prohibir fumar a les terrasses encara que hi hagi distància, independentment de si es manté o no una distància interpersonal de 2 metres. La Comissió de Salut Pública estudiarà aviat aquesta mesura pendent d'informes jurídics i l'objectiu és d'augmentar la protecció davant la transmissió de la Covid. De fet, hi ha algunes comunitats que ja ho han regulat, com ara Astúries, Aragó, Illes Balears, Canàries, Cantàbria i el País Valencià. I en clau cultural us destaquem que la fotografia de l'any, segons a World Press Photo, és la primera abraçada del fotògraf danès Mads Nissen. Mostra una abraçada en temps de pandèmia. I acabem amb aquesta notícia. El papa emèrit Benet XVI fa avui 94 anys. Durant els seus 8 anys de pontificat va encarar problemes de l'Església Catòlica, com els casos d'abusos sexuals, també o la reforma del Banc Vaticà i les normes del conclave. Fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Enamorar-se no sempre és senzill i fàcil com voldria.
Cada dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, un programa dedicat íntegrament a les havaneres i al cant de taverna. Recuperarem grups legendaris i també us oferirem altres actuals. No faltaran les peces clàssiques, però també en coneixerem de noves i aquests continguts afegirem l'actualitat havanerística i les novetats discogràfiques i tot això amb el nostre segell de catalanitat. Recordeu, dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi esperem.
Ja pots escoltar el Gripau Blau a Ràdio Estel.
Esclar, cada dissabte a 2:15 del matí. Com sempre...
No, dona, no. No dic el programa, dic el disc.
Han tret un disc? Un disc del programa?
Sí, un disc amb cançons, contes i poesia. Es diu El Gripau Blau a Ràdio Estel, amb ara va de bo i amics. Ah, i els diners que guanyin van destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu. Ja és a les botigues.
Ah, doncs ara mateix vaig a comprar el disc del Gripau Blau.
Tinc un vehicle que em porta.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, el testament vital. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 2771 o 72 o deixant un missatge al 93 409 2777 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els divendres a 2:15 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
6 minuts que passen de les 9 del matí. Sapiguem també els actes dels que podrem gaudir un dia com avui, de forma cultural.
Aquestes són les propostes que us oferim per aquest divendres. Comencem amb l'exposició permanent Extraordinàries, col·leccions d'arts decoratives i arts d'autor al Museu del Disseny de Barcelona. Es tracta d'una mostra que proposa un recorregut cronològic del segle III al segle XX entre les diverses col·leccions conservades al museu, de ceràmica, teixits, mobiliari, vidres, miniatures, rellotges, entre d'altres objectes. Aquesta disposició destaca el valor de les col·leccions alhora que permet establir diferents relacions entre elles. I per cert, per tots aquells que no heu pogut assistir a la sessió presencial dels DOCs del mes de març del Museu del Cinema de Girona, des d'aquest museu ens ofereixen la possibilitat de veure'l en línia, o Economia, de Carmen Lousman. Us el podreu descarregar a partir d'aquesta mitjanit. DOC del mes et porten les millors estrenes documentals a casa teva. I no ens movem pas de Girona perquè a les 7 de la tarda comença la presentació del llibre Capitells, Monestir, Sant Pere de Galligants, de Jordi Carrera a Sant Pere de Galligants, de la mateixa Girona.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia. A primera hora, els opinadors.
Gairebé 8 minuts que passen de les 9 del matí. Com sempre, com cada divendres, ja ho saben, ens acompanyen els estudiants de periodisme. Joana Justícia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Víctor Narro, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Ana Hernández, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I Pau Uller, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Volíem començar a parlar de Sant Jordi, de tradició, de cultura, de literatura catalana. I diversos temes que tractarem amb el tema que ens queda, que són 20 minuts llargs. Abans, però, ens ho explicava la Mercè, la policia d'Indianàpolis ha confirmat múltiples víctimes en un tiroteig en instal·lacions de l'empresa de missatgeria FedEx a prop de l'aeroport de la ciutat situada a l'estat d'Indiana. Alhora que sabem això, sabem també que en les darreres hores i dies han mort també dos joves, un de 13 anys i un de 16 anys, a mans de la policia d'Estats Units, per usar una Taser, una pistola d'aquelles elèctriques, sobre el cos dels dos joves. No sé com ho veieu tot plegat, però vaja, Estats Units comença a tenir un problema, comença no, fa anys que té un problema, i el comença a tenir molt gros, Joana.
Sí, són nous casos d'abús policial, que és, sens dubte, doncs, un dels problemes estructurals més greus que trobo que hi ha ara mateix, i als Estats Units espero que hi posi remei aviat.
No sé fins a quin punt és el paradigma de les armes. Anna.
No ho sé, però sí que és una cosa que a mi em fa bastanta angoixa, no? Em preocupa perquè és el que dius, Estats Units té un problema amb el tema dels policies i sembla que ens queda molt lluny i que per tant no hem de patir nosaltres, no? Però al final es comença per un lloc i Estats Units és un clar país referent en moltes coses i és una situació que es pot estendre a molts altres llocs i preocupa que la suposada democràcia més consolidada del món permeti aquestes coses.
Deia l'Anna que de tot s'aprèn, del bo i del dolent, per tant, que el que comença als Estats Units podria arribar aquí. Aquí recordo que també el Partit Socialista havia anunciat, junt amb Podem, la derogació de la famosa llei Mordassa, i encara la tenim sobre la taula. Víctor.
Sí, sí, totalment. I fas bé de recordar-ho, perquè cal recordar-ho. I sobre el que comentaves dels Estats Units, bé, que són dos problemes que jo crec que anirem veient com es van repetint al llarg dels anys, que és una cosa que ja hem anat veient. Primer, els abusos policials, que per cert l'any passat ja va esclatar i bueno, segueix bastant igual, i l'altre que és el descontrol que hi ha amb les armes d'ús privat, que ja hem vist que pot portar conseqüències bastant devastadores. I em fa gràcia que Estats Units sempre es vengui com això que deia l'Anna, no? La democràcia més consolidada, la primera potència, el país de les llibertats, quan és obvi que tenen un greu problema de seguretat pública i un greu problema, bueno, un greu problema de seguretat pública, bàsicament.
Pau.
Sí, exacte, jo concordo amb el que diuen els meus companys, que és realment fa fins i tot respecte anar allà de viatges, si es pugui, perquè dius, tothom allà té una arma, en qualsevol moment algú se li pot anar a l'olla i fer un tiroteig com passa més cops dels que hauria de passar. I amb el tema de la policia, sí que l'any passat va esclatar tot en manifestacions, ja s'havien fet altres cops, però veus que la gent a volta sembla que canviaran les coses i veus que al final no canvia res. Aquesta idea bastant el que està passant.
Mentrestant, a casa nostra, la problemàtica segueix sent, entre moltes altres, els desnonaments, i ho dic perquè s'havien d'aturar també a causa d'una proposta de llei que es va dur a votació al Congrés, que el govern va aprovar per afavorir a les moratòries de les persones que no poden pagar el seu lloguer, no poden pagar el seu pis. Però bé, el que havia de ser definitiu sembla ser que el 20% de desnonaments es segueix sense aturar, tot i aquesta moratòria.
Sí, llegia ahir que Catalunya lidera el rànquing de desnonaments i el conjunt d'Espanya. I és a Barcelona on se'n concentren més i són paraules que impacten. I segueix sent, com deia, parlava de l'abús policial, un problema molt greu, i els desnonaments, aquí més d'un cop ho hem comentat també, que la manca d'habitatge, jo crec que és ara mateix el problema més notori. Jo trobo que és imperdonable que encara que hi hagi desnonaments, malgrat aquesta moratòria, aquesta aplicació que fa mesos que va arribar, que ara s'allarga, Pedro Sánchez deia que s'allargarà fins l'agost, crec que s'allarga un temps, i que segueixi havent famílies sense llar, és molt greu.
Anna, Víctor, Pau, va.
Sí, el que també penso que és molt greu és que cada vegada es donarà més aquesta situació si no hi posem un remei, perquè cada vegada hi ha més famílies amb situació de vulnerabilitat perquè la polarització social és més gran entre rics i pobres. I, a més, al mateix temps, cada vegada els lloguers són més elevats, són menys permissius, les factures de la llum també són cada vegada més altes i, per tant, cada cop hi haurà més gent que serà incapaç de pagar casa seva i que, per tant, ho haurà de deixar de fer, però bé, han de tenir un de conviure. Aleshores, potser, tenint en compte que Catalunya és el lloc d'Espanya on més desnonaments hi ha i que la majoria es concentren a Barcelona, doncs potser en comptes d'anar dictaminant desnonaments de tort i a dret, podríem buscar una solució a nivell institucional perquè aquestes persones o bé no es quedin sense poder pagar les seves cases o bé se'ls pugui donar una ajuda perquè quan arribin a aquesta situació no se'ls hagi de fer fora de casa seva.
Deixa'm dir també que la factura de la llum no només cada dia és més cara, sinó més complicada d'entendre, que també aquesta és una altra, però això és un altre problema. Víctor.
També. Sí, estic d'acord amb l'Anna i la Joana. Jo crec que és, la Joana ho ha dit molt bé i la paraula jo crec que és imperdonable. A més, és una gran incoherència, no? I és una completa vergonya. O sigui, com pot ser que es prioritzin els interessos dels fons voltors per sobre de la llei, no? Que sempre hem vist que la llei era el més important de tot, menys quan ara s'hi barregen interessos de certs fons voltors que són, bueno, que oloren una mica malament, sincerament. A part de tot això que han comentat elles dues, volia comentar que, bueno, que és cert que la moratòria és una mesura positiva, no? Però també jo crec que cal apuntar que és una mesura circumstancial, no? I l'Anna hi apuntava una mica cap aquí. Jo crec que el que necessitem són realment canvis estructurals i normatius que donin una solució real al problema dels desnonaments. Si la moratòria no deixa de ser una tirita, i el problema és que ni aquesta tirita ni tan sols acaba d'engatjar-se bé ni de tapar tota la ferida. No?
Com explicaríeu a algú que, com jo, no entenem per què hi ha desnonaments dia rere dia rere dia i segueixen havent desnonaments malgrat una llei que els està prohibint, però hi ha milers de pisos buits?
Mira, Joan, no ho sé, és que és una cosa que fins i tot a mi em costa d'entendre, no? És una incongruència, és com tan bàsica, però alhora l'hem banalitzat i l'hem normalitzat tant que sembla que, bueno, sembla que ho hem normalitzat, però si t'ho pares a pensar, és molt absurd, no? Que hi hagi gent dormint al carrer, que hi hagi famílies amb nens, gent embarassada, gent en situació vulnerable, que l'estiguin fent fora, i després hi hagi grans corporacions, grans bancs, que tinguin pisos buits, i que no s'estigui cedint aquests pisos a preu molt barat o que no s'estigui cedint gratuïtament certs espais, sincerament, a mi, no sé, em sembla vergonyós i imperdonable. Jo no ho entenc, jo no t'ho podria explicar, Joan.
Pau.
Sí, és que això és pensar cada cop hi haurà menys gent a casa perquè estan tenint desnonaments a punta pala i ara han fet la moratòria aquesta, sí, però quan acabi la moratòria no seguiran fent i els faran encara més, perquè la condició econòmica d'aquestes persones no crec que millori la situació en la que estem ara. Perquè amb el Covid, a més, moltíssima gent ha patit doncs, una crisi molt més forta que, òbviament, no podrà arribar a tots els pagaments. Però com aquesta gent, gairebé tota la població ha patit la crisi. I si seguim, doncs, en comptes d'ajudar aquesta gent, estem fora de casa, no estem ajudant en res, més quan el que has dit tu, que hi ha, no sé si a Espanya, 3 milions de pisos buits. Dius, què fas amb aquests 3 milions de pisos buits si no estàs fent res? Doncs dona-li a la gent que no en té.
Parlant de crisi econòmica, també hi ha una crisi sanitària a casa nostra i arreu del món, que es diu Covid i que n'estem parlant dia rere dia també, perquè déu-n'hi-do. A tot plegat, Espanya no demanarà a partir de l'estiu ni PCRs ni quarantena als europeus vacunats o que ja hagin passat la Covid. Pedro Sánchez, el president del govern, ja ha anunciat que el 9 de maig s'acaba l'estat d'alarma sí o sí i que sense ell es podrà seguir restringint la mobilitat. I notícia d'última hora és que es manté el confinament comarcal exactament com fins ara a partir del proper dilluns. Allò que s'havia comentat del confinament per vegueries o fer el confinament d'alguna manera diferent, doncs res, a partir de dilluns segueix el confinament comarcal com fins ara, perquè evidentment els números no hi ajuden. No sé si d'alguna manera, com a jove, i ho deia abans en una altra entrevista, i perquè no se'm mantingui malament, no seré jo qui ajudi a les conspiranoies i derivats, però no sé si veieu d'alguna manera que s'està aprofitant tot per seguir restringint una mobilitat que necessitava una llei, però ara aquesta llei no caldrà, i fa certa basarda, fa certa por que això es pugui aprofitar en altres sentits que no sigui una pandèmia.
A quina llei et refereixes? En el moment en què
estat d'alarma.
Sí, vale.
És a dir, tu necessites l'estat d'alarma per tancar el país, per decretar o restringir la mobilitat, per el toc de queda, tot això necessites l'estat d'alarma. Ara Pedro Sánchez ha dit que el 9 de maig s'acaba l'estat d'alarma, però que es podrà seguir restringint la mobilitat.
Sí, és aquest joc entre l'estat i les comunitats que... Bé, que dir joc, evidentment, doncs, té aquesta connotació negativa i... Però és que no, ara mateix no ho veig d'una altra manera, perquè portem tants mesos amb aquesta ambivalència, amb aquest joc que ha passat per uns interessos... interessos o per necessitats, doncs, primer de tot sanitàries i després hem vist que econòmica, és a dir, aquestes restriccions, ja ho deia Argimon fa mesos, són restriccions que en algun moment doncs serveixen per sustentar l'economia del nostre país, i per tant les raons sanitàries evidentment sempre han primat, però després n'han arribat d'econòmiques i aquesta situació nova que coneixerem el 9 de maig, la veritat és que em genera una incertesa que no sé com anirà, la veritat. O sigui, jo espero, vull pensar que no anem a pitjor. Cada vegada l'endarreriment de vacunes és més fort i això doncs també em fa desconfiar. No, o sigui, estic davant d'una incertesa en què pensar en lleis i restriccions em fa basarda, com tu comentaves, sí.
Anna.
Sí, jo també m'agradaria pensar que el tema de que puguin venir persones europees sense PCR però estan vacunades, doncs tampoc hi trobo el què, perquè si en principi estan vacunades ja no, el perill és molt menor, i per tant doncs és aquest el camí que hem d'anar seguint, no? Que un cop estiguem vacunats doncs puguem anar recuperant la nostra vida normal. I amb el tema de l'estat d'alarma que s'acabi d'aquesta manera el dia 9 de maig, és que arriba l'estiu, vull dir, tampoc... És una cosa que em sorprèn gratament, perquè ja ho vam veure l'any passat i ho estem veient abans de cada època de l'any on hi ha una mica de festiu i on la gent surt i consumeix i gasta diners. Per tant, els interessa molt fer-nos creure que serem lliures i alhora, doncs, com has dit, que hi hagi aquest buit legal on les autonomies ens puguin restringir igualment el nostre territori, però no crec que sigui així, perquè a l'estiu els interessa que com l'any passat sortim, ens esmadrem tots, que després ens tornin a culpar per lo malament que ho haurem fet i ens tornin a tancar a casa nostra una altra vegada un cop hagi acabat l'estiu.
Pau, va, fot-li.
A mi el que em sembla, així vist des de fora, és que el Pedro Sánchez sembla que només vull dir notícies bones. I ja diran les dolentes dels presidents autonòmics. Ell diu, s'acaba l'estat d'alarma, però ja veurem si els autonòmics diuen que restringeixen la mobilitat. O vindran estrangers de fora sense demanar la PCR, perquè aquí a Espanya estem bé i allà també estan bé. I no sé, és cert que ara ve l'estiu, que l'any passat l'estiu va estar molt millor la situació, i esperem que aquest any també millori, tant amb les vacunes com amb el fet de tenir la calor. Però sí que és cert que ara, és el que ha dit l'Anna, Espanya necessita turisme, necessita mobilitat, i llavors, clar, doncs trauran les restriccions com han fet ara per Setmana Santa, que ho han fet més amb els estrangers que amb tots els altres, però també s'han beneficiat. I ara que l'estat no necessiten que fer veure com que ja està tot la normalitat, que això s'està acabant i que tothom torni a viatjar al que pugui. I doncs, clar, a mi tampoc em sorprèn, com ha dit l'Anna, i és el que jo crec que tothom esperava. No sé si a partir del 9 de maig ja, però l'estat d'alarma és potser una mica prematur, però clar, si es pot seguir mantenint aquesta restricció de mobilitat, doncs és gairebé com si estigui en l'estat d'alarma. Però o sigui, que, si, quin és el que creu que serà el millor per tenir un estiu bo, tothom, doncs mira, un fàcil.
Víctor.
Sí, jo crec que és important el que comentava la Joana, jo crec d'aquest cansament mental, sobretot, que portem tots, perquè ja és, ara fem aquesta mesura, fem l'altra, i arriba un punt en què fins i tot nosaltres, no, que en teoria ens dediquem al tema aquest de la comunicació i la informació, estem arribant a un límit en què ja és que no podem més, ja no podem entendre a partir de quina hora podem fer tal, a partir de quin dia sortim allà, a partir de quin dia no, i ja arriba a tals, moments, a tals punts d'incongruències i d'incoherències que no podem més. Ara ve l'estiu, estic d'acord amb el que deien l'Anna i el Pau, no? Que ara, pues, mira, econòmicament estem a un límit i necessitarem obrir. Ja ho hem vist a Setmana Santa i ho hem vist al Nadal. Bé, bueno, el de les vacunes em sembla bé, jo crec que és l'única solució, no? Després d'estiu, que hem d'esperar que ens tanquin un altre cop o hem d'esperar que el ritme de la vacunació vagi tan ràpid perquè tampoc ens hagin de tancar? No sé. A més, volia comentar que jo crec que aquest cansament mental al qual em refereixo, jo crec que s'aprofita també per fer una mica el que deies tu, no? Que és aprofitar aquest cansament mental per imposar mesures que, ostres, que a mi fan una mica de por. Per exemple, el toc de queda, jo crec que ningú ens ha explicat perquè científicament portem, no sé si hi ha si més de mig any de toc de queda, que hem obeït religiosament, perquè realment dona molts beneficis científics, perquè ho hem quasi normalitzat i em sembla molt perillós, no?, normalitzar certes restriccions, certs talls de llibertat, com no poder sortir a l'hora, com tornar a casa a l'hora. No sé, ara que diuen que s'apaga el toc d'alarma i es poden seguir fent restriccions, ostres, esperem que no sigui res, però com tu comentes, jo sí que tinc una mica de recel i de por que no haguem normalitzat certes coses i certes mesures, la veritat.
Això és el que està passant pel que fa al món de la pandèmia a casa nostra, arreu de l'estat espanyol. El que passarà divendres que ve en aquesta ràdio és això.
El dia de Sant Jordi, programació especial de Ràdio Estel en directe des del claustre de l'Església de Santa Anna. De 8 del matí a 4 de la tarda, amb tota la programació i la fórmula Estel en directe des del claustre de l'Església de Santa Anna, amb la col·laboració de l'Hospital de Campanya de Santa Anna. Un Sant Jordi de llibres, actualitat, música i directes. Aquest any més que mai, un Sant Jordi de ràdio.
Doncs això és un Sant Jordi de ràdio, per això us esperarem al claustre de la parròquia de Santa Anna, on parlarem amb molts autors, parlarem també de la realitat que s'hi està vivint a casa nostra els darrers temps amb les persones més vulnerables. Tinguem presents això, ho dèiem quan en parlàvem fa res, uns minuts amb la Mercè. Nosaltres quan comencem el programa allà, i per això ho fem, escoltareu soroll de fons. Doncs bé, aquest soroll de fons és el soroll que s'escolta cada dia al claustre de la parròquia de Santa Anna, a l'Hospital de Campanya, perquè hi ha gent vulnerable, hi ha gent sense sostre que estarà esmorzant a aquella hora allà, i nosaltres, que si ens deixen, que segur que sí, posarem el micròfon, parlarem amb ells. Com celebra el Sant Jordi algú a qui a priori li és igual Sant Jordi perquè té altres preocupacions? Doncs bé, ens preguntarem també això, a part, deia, de presentar llibres i autors, que evidentment en parlarem, perquè evidentment serà la dia de Sant Jordi. No sé si els joves us ho preguntava també pel que feia Setmana Santa, us ho preguntava també per Sant Josep, doncs bé, Sant Jordi també segueix sent tradició. Si segueix sent una tradició arrelada entre els joves, sí o no?
Sí. Almenys en el meu entorn és un dia que es viu molt. O sigui, crec que és un dia que se celebra molt, que se li dona molta importància, tant a nivell des de la tradició més senzilla, més bàsica, de regalar el llibre a la rosa. És una cosa que crec que en general doncs, hem vist en les nostres famílies i crec que se li dona molta importància al fet de llegir llibres, de saber que la literatura és important, que la literatura en català, sobretot aquell dia, doncs, ha de ser la protagonista, sens dubte, i jo, com a mínim, doncs, és un dia que doncs, que el prenc amb molta, molta alegria, i crec que és important, doncs, que entre els joves això perduri, que ho tinguem en compte, i que aquell dia és molt important pel nostre país.
Pau.
Sí, sí, jo crec, ja vaig dir que per setmana estant al meu entorn potser no celebraven tant, però el Sant Jordi sí que es manté. I jo tinc amics que, per exemple, només llegeixen un llibre a l'any i és el que els regalen per Sant Jordi, o el regalen ells per Sant Jordi. Així que jo crec que en aquest sentit sí que està més arrelat de Sant Jordi, perquè també ens explica més de petit la història de Sant Jordi i el drac, i és com que ten carinyo aquesta festa.
Víctor.
Doncs sí, estic d'acord amb ells. Jo crec que Sant Jordi és una de les celebracions o de les festes que està més arrelada en els joves, no? Sí, com comentaves, doncs, certs dies de la Setmana Santa o altres tipus de celebracions, que crec que difereix molt segons la casa o segons el tipus de persona. Jo crec que el Sant Jordi és una cosa que compartim bastantes persones. Jo, en el meu cas, per exemple, sempre aprofito per regalar llibres, doncs, a algú, a una persona estimada o a qui sigui. I, per exemple, amb els amics del poble, Sant Jordi és un dels típics dies en què va, anem a Barcelona, o d'aquells amics que no solen baixar a la ciutat, doncs va, anem a Barcelona, o va, anem a Girona, o va. I, no sé, sempre han sigut dies que recordo molt macos, i això que deia la Joana, no? Jo crec que és també un dia molt, molt important per la cultura catalana i per la literatura catalana, i també crec que és important que se celebri a pesar de les restriccions, ja que, bueno, la cultura ha sigut un dels sectors més castigats. I si es pot fer bé, si es pot fer l'espai obert, si es pot fer amb les mesures corresponents, jo no tinc cap pega en què es faci i en què les llibreries i les floristeries puguin respirar una mica.
No seré jo qui la vulgui deixar malament, però... Anna, te'n recordes d'un titular que diu: l'edat no ha d'impedir escriure el que et doni la gana?